tal? Benvinguts a tots i a totes. Això és Ràdio Aliada.
Una iniciativa d'Aliats del Feminisme. Som un grup d'homes compromesos amb la lluita feminista, que ens responsabilitzem i lluitem cada dia per reconstruir-nos del model de masculinitat hegemònic heteropatriarcal, per acabar així amb els nostres privilegis, i reconeixem el feminisme com a punt de partida, teoria i praxis per avançar cap al canvi social i acabar amb el patriarcat.
Estem aquí a Ràdio Aliada, el nostre primer programa d'Aliats del Feminisme, i en aquesta ràdio volíem fusionar tres conceptes bàsics: el concepte d'home i masculinitat, el concepte de la figura o el paper de com a aliats, i el moviment feminista o la lluita del moviment feminista. Per ser conscients que sense aquest feminisme doncs no podrem ser mai lliures ni totes ni tots. A cada programa convidarem a referents de la lluita feminista per aprendre i fer saber. Avui estem molt contents de tenir aquí entre nosaltres a la companya Lídia Infante, activista feminista i membre de Locas del Coño. Molt bona tarda, Lídia.
Hola, bona tarda, Rubén.
Estàs a casa teva. Esperem que tu passis bé aquí amb nosaltres aquesta tarda en aquesta entrevista, i segur que podem fer un aprenentatge, no?, superinteressant. Lídia, començarem amb una primera pregunta, potser també amb altres coses que ens has comentat recentment. Quines estratègies d'autodefensa feminista desenvolupeu vosaltres davant de les agressions que sabem que són continuades i punyents, agressions masclistes 2.0, no?, cada dia que rebeu de diferents machirulos i por masclistes a la xarxa?
Doncs el que fem més sovint és bloquejar-los. Vull dir, no, segueixen sent agressions, encara que els hi vulguem restar pes, i no volem que ens erosionin ni emocionalment ni que ens prenguin temps. Així que bàsicament el que fem és bloquejar i no fer cas. Però ens hi fixem també, sobretot a Twitter, si tenen més followers que nosaltres. Si tenen més followers que nosaltres, els hi contestem. El mínim per tenir una mena de conversa, que surtin una mica al Twitter dels seus followers, que apareguem nosaltres, i així créixer nosaltres també en seguidors. Aquesta és una estratègia que ens anava a proposar Alicia Murillo a la presentació del seu llibre Comando G a Barcelona, que ella comenta que inclús quan treu un article nou els hi passa, bueno, un article, un vídeo en el seu cas, els hi passa als seus haters de Twitter, i així pues, genera conversa. Segons ella, hasta los trolls tienen novias.
És una bona frase, no? Com va sorgir el projecte de crear la web de Locas del Coño?
Doncs la fundadora de Locas del Coño, que és Ro de la Torre, va escriure un article que es va fer molt, molt, molt viral, que es deia Que niña tan bonita, una sèrie de frases que anem escoltant a poc a poc, que ens van construint dintre del nostre rol de dona, que van construint les nostres expectatives del que és un home, de com ens tractaran, de en quina posició estan les nostres necessitats emocionals i la nostra seguretat dintre del nostre ordre de prioritats, i com això és una de les causes estructurals dels feminicidis, del masclisme, la feminitat empobrida, etc. Doncs la Ro de la Torre va fer aquest article, va estar compartit més de 8.000 vegades a Facebook, i els postmasclistes, masclistes, tanto monta, no?, van organitzar-se per tirar-lo. Amb 8.000 compartits van tirar-li l'article. I nosaltres vam decidir que en el nostre propi servidor, en la nostra pròpia web, no ens tirarien res. Així que vam decidir fer una web a part.
bueno, aquesta web està plegada de continguts superinteressants. Potser destacaríem el tema de les guies, no? Diferents guies pràctiques. Nosaltres vam fer una petita guia també que es diu Responsabilitza't, que està al blog d'Aliats, però hi ha guies molt, molt potents. No? Tenim una de guia per a no ser un violador, crec que aquesta és de les més interessants.
Molt polèmica.
Oi? Amb la conclusió de solo un sí és un sí, perquè sempre la campanya s'havia enfocat a no és no, no? Evidentment, però sí és sí, no? En el tema del consentiment. I també una molt interessant és la guia pràctica per a ser un home feminista. Nosaltres aquesta no, doncs ens toca més de prop i destacaríem també, no, doncs, aquests conceptes claus d'aquesta guia pràctica per ser un home feminista: escoltar, no, i escoltar bé, saber callar, empatitzar, no aquestes actituds passiu-agressives, no, i ser més democràtic també. No sé si podries dir-nos algunes d'aquestes actituds passiu-agressives, no, les més freqüents que trobes.
Una actitud que ens trobem molt, sobretot en espais en teoria segurs, és d'homes que dominen la conversa per explicar la seva banda de la història, no? Els homes també estem oprimits, bueno, ja, sí, no et dic que no, però no estem parlant d'això ara. Tons de veu superalts, fer callar les companyes, interrompre les companyes, extendre's bàsicament en el temps, repetint i repetint arguments que ja s'han dit, trepitjar les companyes amb el que ella ha volgut dir és posar la lluita feminista com en una ordre de prioritats, no? Dir-te, vale, feminisme, però i la classe? Però i nosaltres?
Tenim una altra qüestió també a plantejar. Aquesta potser és més vivencial, però quina creus que ha estat la sorpresa o moment més intens viscut dins del projecte Locas del Coño fins ara? Perquè és un projecte molt recent.
Sí, portem 3 mesos, crec, escassos. Doncs el moment més intens ha estat aquesta mateixa setmana, fa poc. Ens van fer un hackeig, un deface, des de part de grups masclistes organitzats online, com poden ser Foro Cotxes i altres foros que no menciono per no invocar-los. I bueno, ens van treure a la web, van obrir part de les nostres dades. Estem ara mateix gestionant-ho i crec que ho estem gestionant bé. Vam recuperar la web ràpidament. A més, just aquell dia havíem publicat un article. En teoria passàvem diversos nivells de moderació, tota la col·laboració de les companyes, etc. Però aquell dia havíem publicat una matxirulada. Se'ns va colar una matxirulada. I això és així. I era una matxirulada. I ens ho estaven dient, i es queixaven amb raó, i es queixaven feministes, i es queixaven masclistes, i es queixava tothom. Els masclistes perquè els semblava massa feminista, i els feministes, pues, cony, perquè era una matxirulada. Així que en el procés de reconèixer que era una matxirulada i publicar una disculpa, ens van treure a la web i va ser com, no podem disculpar-nos, la disculpa semblarà que és perquè ens deixin en pau els trolls masclistes, i realment dintre d'aquell context d'agressió, que el primer que publiqui sigui una disculpa fa molta ràbia. S'ha de fer, no? Perquè les companyes es mereixen més que l'article aquell que vam publicar. Però sí, va fer ràbia. Tot aquest procés, tota aquesta setmana de bogeria, ha estat, diria, la més intensa.
Bé, doncs, intensa i de ràbia, de no, d'impotència i de moltes altres emocions que fan un mal horrorós. Perquè jo crec que per molt que et preparis, sempre hi ha com gestionar totes aquestes emocions més tòxiques o més doloroses.
Uf, amb sororitat, no? El lema de la web és sororitat com a autodefensa, i gestiona amb sororitat. Al final del dia et queden les teves amigues, les teves companyes, amb les que et queixes, bàsicament, crides molt fort, rabies molt fort, et recolzes l'una a les altres i t'expresses el molt que t'estimes. I al final això és el que fa fàcil suportar-ho.
Molt bé, doncs ara ve un pepino de preguntes, així que millor que beguis aigua,
vale.
Lídia, perquè és el gran tema, jo crec, no? Quin és el paper que tu creus que els homes podrien tenir en les lluites feministes?
Quin paper crec que els homes tenen en la lluita feminista? Això és una cosa que he dit bastant i que m'agrada repetir sempre que puc, que és que el paper dels homes és logístic, si es fa un congrés, el que sigui, cuinar, netejar, organitzar, muntar-ho, i d'educar altres homes, principal. Això és una mica fer-li el joc al patriarcat, perquè, clar, per què els homes valen per educar altres homes? Doncs perquè els homes masclistes escoltaran més un tio que una noia. Per això també és una d'aquelles coses que fa ràbia, no? Tenir que jugar una mica amb el masclisme per intentar erradicar-lo, però jo crec que el paper dels homes en el feminisme, sobretot, és educar altres homes. És arriscar-se, no?, a la pèrdua d'estatus social, que això els hi suposa, la pèrdua d'aquesta... aquest reconeixement de la seva masculinitat, no?, i dedicar-se a explicar-li a altres homes què són els seus privilegis, per què, com funcionen, etc.
És que ara que dius això, recordo, bueno, hem llegit ara fa uns mesos, va ser un article, no?, que parlaves de la hidrofòbia, uh-huh, no?, dels homes feministes. Si ens, uh-huh, pots explicar què vol dir aquest concepte, hidrofòbia, perquè crec que això es cau molt ara amb això que estaves dient.
Sí, bueno, vosaltres mateixos també em comentàveu fa una estona que veu estar en un congrés i estava ple d'homes, homes aliats en teoria, i van entrar doncs uns agressors masclistes, i cap home es va aixecar a dir-los: us esteu equivocant. Per què? No? Potser és per aquesta por a la pèrdua d'estatus, por al conflicte. Jo crec que això potser ho sabeu vosaltres més que jo. Jo parlo més aviat del fenomen, no?, que passa, que estàs amb un company feminista i algú doncs deixa anar una matxirulada, o jo què sé, qualsevol de les fal·làcies postmasclistes actuals, denúncies falses, que si subvencionades. L'altre dia deien per fer cotxes que estem subvencionades, doncs a mi que m'avisin, perquè jo no he cobrat res encara. Doncs et passa sovint que tu t'esperes que l'altra persona respongui, reaccioni d'alguna manera, i no diu res.
És la por a mullar-se, la por a l'aigua, no?
La por a mullar-se, exacte, no es mullen.
Bé, jo crec que a part és aquesta camaraderia, no?, també entre els homes, que hem de començar a trencar, no? Uh-huh. I jo crec que, bueno, també ho parlàvem abans, no?, potser potser en aquell congrés, en aquella situació, penso jo com a home, dic, jo no m'enfrontaré directament amb aquesta gent, però sí que et donaré el meu parer, que és totalment contradictori en el que estan dient ells, bueno, perquè vegin que hi ha homes que estan en contra de tot això. Mm. I també per la gent que hi havia, no?, que estava parlant, que hi havia homes que suposo que estaven esperant que també hi sortissin homes a contradir aquesta... Jo us estava dient.
Us puc dir com a testimoni de la situació, que em va fer més ràbia no sentir una veu, no?, d'un home que s'aixequés dient el que estan dient aquests desgraciats és una bestiesa, no?, o jo no hi crec, o a mi no hi compteu amb tot això que esteu dient, perquè de les companyes feministes ja m'ho esperava jo, i gràcies a elles que estaven allà i van poder donar una veu, perquè si no hagués estat un discurs d'aquests individus allà monopolitzant el micro, i va ser tremendo.
Sí, sí. Jo, hi ha un concepte que em va agradar molt, Lídia, que escrius a l'Ocas del Conyo, que és la miopia patriarcal.
Sí.
I doncs, podries explicar una mica el concepte?
La miopia patriarcal és algo que està molt extès, no? Inclús les companyes feministes a vegades tenim miopia patriarcal quan diem tot això és la causa estructural del feminicidi. El feminicidi, la violació dintre de la narrativa de lo que és una violació en teoria, són les cares més visibles de lo que és el masclisme, no?, el patriarcat. Però el patriarcat i el masclisme no es mesura només en violacions i en feminicidis. Difícilment les violacions es denuncien, vull dir, és un dels delictes menys denunciats, igual que el maltractament, etc. Al final, la violació, segons la narrativa del que és una violació, i el feminicidi són les coses que es veuen, les coses que estan clares, que tothom condemna, però són molt més invisibles les petites agressions masclistes, les causes estructurals, etc., que conformen el patriarcat.
Molt bé. Què us sembla si posem una cançó? Què et sembla?
Vale, doncs, si us sembla, posem La Otra, de La Otra.
Súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto. cierto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical, que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas. Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar. Hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar, para dominar.
Bueno, continuem aquí a Ràdio Aliada, continuem amb la Lídia Infante.
Sí, bueno, ara la pregunta seria si creus que és difícil distingir el postureig de l'autenticitat d'aquells homes, pocs, que volem canviar i deconstruir la seva, la nostra masculinitat. Creus que és difícil?
Doncs no ho dic clar. Potser és difícil en alguns sentits per a algunes persones, potser no tant en altres. Jo, per exemple, estic bastant alerta i no em fio mai de cap tio que em diu que és feminista. Si, d'entrada ja, bueno, hem tatxat de tot, però d'entrada no em fio de cap tio i si em diu que és feminista, potser menys. Em sona molt raro quan em parlen en femení i em diuen nosaltres estem oprimides, nosaltres no aconseguirem alliberar-nos del patriarcat per part d'un home, no? Que es presenta com a home, que viu els seus privilegis d'home, etc. Jo crec que moltes persones ho fan servir, s'escuden en el feminisme, en el m'estic deconstruint, s'escuden aquí per no haver de fer una revisió real, per poder seguir aprofitant-se dels seus privilegis, per colar-se als nostres espais segurs i fer-ho aprofitar que tindrem la guàrdia baixa, no? No t'esperes X d'un home feminista, però companyes que relaten agressions sexuals dintre d'aquests entorns n'hi ha moltíssimes, moltíssimes. Jo crec que hi ha diversos temes, no?, que ajuden una mica a revelar-ho, com és el fet de donar, dir-los que es callin, no? És una cosa que porten fatal els homes que s'estan pseudo-deconstruint, que no és el seu espai, que hi ha un espai no mixt, si es cabregen, pues, alerta. Que no estan convidats a tal evento, que no els hi dones torn de paraula, que no els hi passes el micro, quan no poden dominar l'espai de la mateixa manera que ho fan en un espai que no és antipatriarcal, aleshores és bastant delatador de que aquesta deconstrucció de la masculinitat és només pues, per penjar-se l'etiqueta, per no haver de construir-se de debò, aquesta sèrie de mèrits que fan alguns, no? De jo soy antiespecista, antiracista, antisexista, que no sé exactament què vol dir, no? Antisexista no és una manera de no dir feminista. Pues antisexista, antiespecista, antiracista, antifascista, antitodo. Una sèrie d'etiquetes del más moderno del pueblo. I jo crec que això és bastant revelador. No m'ha passat poques vegades precisament que un tio m'envia a llegir. Igual no estàs leyendo literatura feminista de la buena. Ah, bueno, gracias, però jo lo vivo. Yo vivo el patriarcado, no sé tu.
Això últim de res seria el mansplaining.
Mansplaining.
Aquest, que tu comentaves sí, també, sí. És un concepte no gaire conegut.
De fet, precisament crec que ha estat avui que el Tornillo, de Factoria Lila, ha fet un vídeo sobre el mansplaining que m'ha fet molta gràcia, moltíssima gràcia.
Ens el recomanes de totes totes.
Molt, molt recomanat. De debò que Factoria Lila i el Tornillo, que és l'espai, el microespaci feminista de la tuerca, és una joia, super recomanable a tots els seus vídeos.
Bé, doncs relacionat també amb aquest tema del postureig, ens anem a l'altre extrem, que seria la convocatòria, la concentració desconvocada pel col·lectiu Return of Kings, no? De fa unes setmanes, que va haver-hi una resposta bastant ràpida per part de les xarxes també, a nivell de la ciutat aquí a Barcelona. I quina relació veuries tu doncs, amb aquests Return of Kings, no? Amb altres webs masclistes com Forocotxes o altres col·lectius d'agressors organitzats?
Bueno, hi ha una frase que es diu molt a Forocotxes, que és jo soy machista però solo en Forocotxes, no? Ja, claro. Si jo que soc masclista, que soc feminista, però soc masclista igual que la majoria de la gent, ho soc. Com pot ser que un forcotxero que ho és només a Forocotxes, però no ho sigui? A nivell cultural es va creant com una permissivitat al masclisme, no? A totes putes, que és una cosa molt comú que es diu. I es va generant com una permissivitat, una cultura on està bé dir aquestes coses, on està bé enviar a fregar a les noies, i es van validant entre si, i es van ajuntant després fora de Forocotxes. I aquest masclisme solo de Forocotxes va creuant altres ambients de la seva vida, no? Un totes putes a la vida real, doncs potser ni els hi sona raro, després de llegir-ho 80 vegades online i llegir idees postmasclistes que són benvingudes a les xarxes, que si les denuncies falses, que si la violació, que si criminalitzes a tots els homes, etc. Doncs al final acaben creuant a la vida real, que l'internet en realitat no crec que sigui menys real que el teu dia a dia, però surt de Forocotxes. És un masclisme que es cou i surt allà. I no només Forocotxes. Vull dir, NineGag, no sé si la coneixeu, és una plataforma d'humor amb memes, que és humor masclista, rere humor masclista, rere humor masclista. La típica temàtica de que les dones només volen homes amb pasta, de que les dones només surten amb tios cabrons, doncs va calant. I es va creant terminologia i al final acaben ells més organitzats que nosaltres.
El terme de feminazi, no? És un terme que també, no? Ve dels Estats Units, si m'equivoco, el senyor Arturo Pérez Reverte es va encarregar de portar-ho aquí a l'estat espanyol, i és un terme que està super extès.
Sí, sí, sí. La veritat és que, com llegia un tuit aquest matí, no recordo de qui és i m'agradaria citar-lo, si existíssim les feminazis, tots els homes estarien en campos de concentració fent crop tops, que són aquesta camiseta curta que està tan de moda. M'ha agradat molt aquest tuit, m'ha agradat moltíssim.
No creieu que a les xarxes socials com que surten els matxirulos, treuen tot el matxirulo que porten dintre a les xarxes socials? O sigui, això que comentaves abans, no? Que deies que soy solo machista en Forocotxes. O sigui, vull dir que crec que les xarxes socials aprofiten per treure tot el masclisme que portem dins, molta gent. Penseu, o sigui, reflexiono sobre això.
Sí, no? Potser l'anonimat ajuda també. No? És una cosa que t'escudes en un usuari que potser no porta ni el teu nom, no? I això fa que et vegis més valent per dir bajanades de...
A mi em recorda una mica l'estructura de solo soy un cabrón cuando bebo, no? Vull dir, et desinhibeixes, treus la barrera social i aleshores ets. No és que només siguis quan, és que ets.
Sí, et deixes anar.
Que abans ho estiguessis tapant és una altra cosa.
Bé, relacionat amb tot aquest tema també de tornant una mica al tema del postureig, no? Que jo crec que és molt més fàcil fer aquest postureig o penjar-se segons quines medalles o parlar en femení, no? I aquesta invisibilització de la dominació, no? Tots estem oprimits, no? Tot aquest discurs. Jo em volia preguntar, Lídia, ara mateix, és a dir, quines accions o quines lluites podríem fer conjuntament per acabar amb aquest postureig. No sé si s'ha tacut alguna estratègia, alguna tàctica, algo que dius, mira, hauríem d'anar cap aquí.
Jo diria perdre-li la por als conflictes. Crec que per mi és principalíssim. Treure-li la por als conflictes. no és un atacar dintre del propi moviment o divide i venceràs, nos estan dividint. No, és que s'ha colat un masclista. I si no te'l treus o no el reformes o no te dirigeixes d'alguna manera aquesta agressió, no? Si no la tractes, aquesta equidistància i aquesta neutralitat et porta en realitat a estar afavorint a l'opressor i a l'agressor. Jo crec que li hem de perdre la por als conflictes i li hem de perdre la por a dir-li a un tio o, bueno, a qualsevol que es coli en un espai feminista per seguir perpetuant els seus privilegis, dirigir-te i dir-li no, i que el col·lectiu no es posi les mans al cap de, què li has dit, no, deixa-ho passar, no creem marrons. No, és que el marron està...
Relacionat amb això de la perdre i de por aquest conflicte, tu quina visió tens del que són els protocols per les violències masclistes dins d'espais, en espais d'oci, en col·lectius? Quina és la teva opinió?
Jo crec que es peca molt d'equidistància. Crec que es fa servir molt lo de què tiene él que decir. Nada. Si ve una companya i et diu que l'han agredit sexualment, ell no tiene que decir nada. Si ve una companya i et diu que tal l'està maltractant, no té a dir res. Jo ve una dona i em diu que l'han maltractat, que l'han violat, me'l crec. Punt. I crec que s'hauria de ser totalment radical a l'hora d'expulsar aquestes persones dels col·lectius. I no es fa, i es parla en assemblea, i esto es privado. No, fora. Punt.
A més que si no s'equipara, no? L'agressor, la, no? I està donant allà un espai.
Sí, aquesta equidistància, ja et dic, només afavoreix l'agressor. En una situació d'agressió, quan et poses en una situació de neutralitat, no existeix aquesta neutralitat. No fer res és afavorir l'agressor, sempre.
Aquesta neutralitat que és complicitat, no? I aquest
silenci. Sí, exacte. Com... La neutralitat és complicitat.
Lídia, tu com... És una pregunta potser una mica personal, no? Però com vas abraçar tu el feminisme? Quin va ser el teu primer contacte amb el moviment feminista i amb la lluita feminista?
Jo crec que el meu primer contacte amb la lluita feminista, molt, molt inconscient, molt aviat en la meva adolescència, va ser el rotllo prosex. No en tenia de cap de les maneres, com jo era una guarra i els meus companys eren uns folladores. No ho entenia de cap de les maneres. I ho deia en veu alta, i li deia a ma mare, i ho deia als profes i als companys d'institut, que és que no, que com pot ser que fem el mateix i a mi se'm consideri una puta i una zorra i una guarra, i això estic acceptadíssim, i ells, pues, hagin de tenir moltes relacions amb moltes persones diferents i sempre follant i sempre no sé què. No, d'aquí vaig entrar per aquí, no? Jo, sabeu això dels recuerdos de Facebook, que fa tan mal a vegades, la meroteca aquesta, doncs fa unes setmanes em saltava un recuerdo de Facebook, hace no sé cuántos años dijiste putas feminazis son lo peor. Vale, merci. Doncs sí, deia putes feminazis són el peor, no? I fa com 4 anys, 5 anys d'això, tampoc et creguis. Doncs feministes jo crec que som totes les dones. Que ens identifiquem o no ens identifiquem és una altra cosa. Perquè feminista jo ho he estat des dels 12 anys, des dels 13 anys, que veia que els meus companys podien fer el que volien, i si jo decidia tenir relacions sexuals uns anys més tard, seria tatxada de puta de tot. I ma mare em deia... Si te acuestas con alguien, nunca lo hagas con alguien de tu entorno que lo va a contar. Bueno, pues vale. Pues no.
Això, al rei del que estàs parlant ara, hi ha un concepte també que surt al blog de Lo que es el coño, que és el poliamor, no? Que és un concepte que ja, bueno, és antic, la manera de relacionar-se, tu ho comentaves, però que, clar, el concepte del poliamor és bastant com relacionar-se entre les persones, el pacte i tot això, i no sé,
és un tema complicat que no porto molt bé i que a més no en sóc experta en absolut. Sempre m'he interessat per la deconstrucció de l'amor romàntic, sobretot del tema de les relacions de dependència, no? Perquè a les dones se'n socialitza per dependre i als homes no. I això, pues, és una de les causes estructurals del masclisme, de la violència de gènere, etc. Si poguéssim nosaltres desprendre'ns d'aquesta necessitat d'aprovació masculina i de tenir un home al costat, i de tota la mitologia Disney que tenim tan en vena, jo crec que canviaríem totalment el món. També et dic que no sé si ho veurem en aquesta generació o en la propera.
Jo volia preguntar-li a la Lídia com va sortir el nom de Locas del Coño per la web.
Com va sortir el nom de Locas del Coño? Se li va ocórrer a Rod de la Torre, la noia que ha fet l'article que es va fer viral, etc. I bàsicament parteix de dues idees. Una és la conyocràcia, ¿vale? La conyocràcia és fer bàsicament el que et surti del cony. Hacer lo que te salga del coño, conyocràcia. Ella té una mena de filosofia de habla con tu coño, que siente tu coño, que és una mica parlar amb tu mateix, no? Però fa molta gràcia com ho diu ella. Habla con tu coño, pues vale. Parles amb el teu coño i el teu coño et diu el que vols. Pues això és la conyocràcia. Seguir la línia conyocràtica d'acció. I després, què ens diuen boges? 80 vegades al dia, de 80 maneres diferents. No cal que t'ho diguin de manera explícita. Quan et diuen que no és per tant això que dius, que això que t'han fet, pues no és una agressió, és que tu te lo tomes així. Que els piropos són per halagar-te i no per acosar-te, etc etc etc. Quan neguen les nostres percepcions i la nostra realitat i els nostres sentiments i ens invaliden constantment, ens estan dient boges. I tampoc crec que haguem de donar-li aquest poder a l'entorn per dir-nos boges. Lo que és del conyo és una reapropiació conyocràtica d'aquest insult tan extès i d'aquesta manera tan estesa d'invalidar la percepció femenina.
Bé, doncs ara hi hauria la part, la contra, no? I abans de passar a la contra potser podem fer la segona pausa de la Lídia, que ens ha recomanat un altre temazo. De qui seria?
El temazo que recomano per aquesta cançó és Poliamorosa, de Vita. És un temazo sobre les contradiccions en les que trobes quan intentes de construir la teva concepció de l'amor romàntic. La cançó que està en concret tracta de la cantant que s'enamora d'una noia poliamorosa i que jo lo dejo todo por ti, que jo por ti, nena, me paso al poliamor. Fa moltíssima gràcia.
Si un hombre me llama puta, practica autodefensa en calle oscura. Me habla de redes afectivas, dice que no necesita sentirse exclusiva. Le he dicho que voy a cambiar por ella. Dice que eso suena a dependencia, en verdad quiere que le haga más caso. No te enfades, guapa, que estaba de congreso. Y sé que no te parece bien, que a ti te gusta más eso del micropoder y yo. Yo ya no sé qué hacer, me leo autores como pa' poderte entender. Quiero ir contigo a manis y talleres, que estés con más y eso es lo que quieres. Le he dicho que pa' mí no hay nadie más, le gusta verme seria, mi disciplina férrea, por eso me hace enfadar. Dice que el amor romántico no le va y que esto se va a acabar. Ay mamá, yo no sé qué hacer, yo no sé nada de posmodernidad. Voluntad no me lo sabe explicar. Y yo no sé qué hacer. Ay, yo no sé qué hacer. Leo autores porno para poderte entender. Yo me mato por su obra. Ella no es de nadie. Ella es de todas. Es poliamorosa. Soy su Lenny Lovar. Ella no es de nadie. Ella es de todas. Es poliamorosa. Hey, yo. Estoy volviendo loca por ti, mami. Deja de buscarme vainas en las manos. Qué guapa estás discutiéndome hasta la guerrera en la calle, en la cama, una loba. Yo solo quiero ser su Lenin Lovar. Ya casi no nos vemos y eso que le insisto.
dice que está liada con el colectivo no mixto. Yo soy de Parque y Ron, los chichos y camarón. Ella está bailando aquel arre en el CCO y no. No me importan las demás, yo quiero ser la mejor. Estoy con los celos y la deconstrucción, leyendo la teoría King Kong. Que voy en serio, si te tiro acabas conmigo, eso lo sé yo. Mami, por favor, si es por ti, yo me paso al poliamor.
Bueno, tornem a ser aquí una altra vegada amb Ràdio Aliada i tornem a ser aquí amb la nostra convidada, la Lídia Infante. Doncs continuem. Lídia, què? Ara tenies algunes preguntes o alguna cosa amb nosaltres?
Sí, ara em toca fer-vos la contra. Començo per les difícils perquè no tingueu temps de pensar-vos bé, ¿vale? Quina sensació se us va quedar quan veu ser conscients del vostre propi privilegi i de que potser les coses que havíeu aconseguit no eren del tot mèrit propi, que potser havíeu trepitjat alguna companya, que havíeu agredit alguna companya... Que, com et quedes?
Malament. Malament i crec que molt conscient d'això. Potser et diria que aquest darrer any he estat més conscient de tot això per diferents companyes que m'està parlant d'aquest tema, no? De si estic convidat amb alguna xerrada, amb alguna conferència, doncs per què, no? Doncs sí que és veritat que és pel fet de ser home, amb un discurs transgressor o un discurs diferent. El mateix discurs que el faig jo el fan centenars de milers de companyes feministes des de fa 20 anys, però clar, el fet de que sigui un home qui ho digui trenca tots els esquemes. Fins ara, com m'he defensat jo, és que haig de ser escrupolosament responsable amb això. I fins ara, com deies tu al principi, parlar amb altres homes o accedir a altres homes, a mi em costa. És un tema que no porto gens bé, perquè em costa, potser perquè tinc poca paciència o no vull ser massa pedagògic i em costa. No? A no ser que sigui en espais més formals, d'organitzar tallers, xerrades, això sí, però en el cara a cara o no, en el... em costa aquest tema.
De fet, fa poc es va fer viral un article que es deia El major zasca de la història. I era un fotògraf que li contestava a la secció de comentaris del seu blog a un tio que deia, com consigues que estas guarras se desnuden per a ti, no sé què. I el tio li deia, de manera bastant moderada, el mateix que portem nosaltres anys dient, que som persones, no coses, i que no som unes guarrilles que se desnuden per a ti, és que som persones. Som subjectes de la nostra pròpia sexualitat i del nostre propi cos. I l'article es titulava El zasca feminista més gran de la història. I em vaig posar negríssima. Ho van publicar, a més, ho van compartir al Facebook de Picara Magazine i allà pues, jo em vaig posar a rajar, no? Com que el zasca feminista més gran de la història. Doncs pues no. I l'autor mateix del zasca va venir a la secció de comentaris a dir-me que tota la raó, que és el mateix que portem nosaltres dient anys, però que ho diu ell i és el zasca feminista més gran de la història.
De fet, a la presentació d'Aliats del Feminisme, precisament, ens van dir que l'espai on vam fer la presentació mai havia tingut tanta gent. Vull dir que el poder de convocatòria, precisament, dels homes no, va fer...
I justament en aquella presentació també ens van fotre un tasca, que va ser veritat, perquè nosaltres ens presentàvem com aliats feministes a la xerrada i la companya de la Montserrat ens va dir que pues, millor aliats del feminisme.
Perquè si estem en un procés, no? És a dir, aliats feministes com que ja està tot fet. Ja està tot fet, ens ha donat un diploma i ja ho tenim fet. I aliats del feminisme era estar, no?, permanentment en revisió i permanentment donant suport. No?
Sí, sí. Això em recorda molt a una cosa que m'han dit més d'una vegada, però recordo una anècdota concreta d'un tio discutint-me el feminisme, ocupant espai, etc., en un espai d'esquerres, i jo li vaig dir, en plan, això que estàs fent no és feminista ni té res a veure amb el feminisme. Primer em va enviar a llegir, ¿vale? Em va dir l'ETE no sé què, i de passo també aprendre sobre antiespecismo, vale, merci. I em va dir al final de la conversa, mira guapa, jo soy feminista, digues tu el que digues.
Molt bé, no?
Merci. Sí. Doncs heu evitat molt bé aquesta pregunta.
No, jo, si vols contestar, jo em vaig sentir també, bueno, igual que el Rubén, suposo que tots ens sentim molt malament, no? Però a part de sentir-te malament, a mi el que més m'impacta és que ho has d'estar revisant contínuament, no? És una feina tan contínua que moltes vegades no te n'adones i tornes a tenir, no? Vull dir, tornes a fer exercicis dels privilegis sense adonar-te'n, gairebé sense adonar-te'n, no? I quan te n'adones, això fa molta ràbia i et... No sé, jo penso que, o sigui, t'entristeix, a mi m'entristeix molt, no? En el moment que vaig saber què era realment el feminisme, no aquell feminisme que jo tenia en ment, no? Que era, pues no sé, el feminisme que pot tenir qualsevol persona mitjanament d'esquerra, no? Quan em vaig adonar de què era realment el feminisme i el patriarcat, perquè el patriarcat, aquesta paraula jo l'he sentida després, no? Abans no l'havia sentit. I adonar-te'n d'això, de que és continu, de que és tota l'estona i de que tu l'estàs exercint i que és molt difícil deixar-lo anar, a mi és una cosa que em posa molt trist bueno, no sé, és molt difícil, és molt difícil. A mi és una cosa que em té el tarro menjat, no? I bueno, crec que és una base, no? La pregunta aquesta que has fet és la base de com... Clar, tu comences i no acabes mai, és el que ens van dir la Montserrat. Va ser una cosa que bueno, per això vam canviar el nom, però perquè vam veure que era tremendament cert i que ho havíem de fer el canvi, no?
Doncs, de les vostres masculinitats hegemòniques tradicionals, quina és la part que us està sent o que us ha estat més difícil de construir?
Jo, la meva agressivitat. Però l'agressivitat, quan surten les coses malament i, saps? I en certs moments, aquesta mena d'agressivitat, això sí que és una de les coses que m'està... Encara que no sigui física, sinó inclús verbal, no que la projecto cap a ningú, sinó cap a mi mateix, però clar, hi ha persones al meu voltant. I això és una cosa que m'està costant.
A mi una de les coses que més em costa és no cosificar a les dones. M'agraden les dones, jo sóc heterosexual, i moltes vegades, és el que t'explicava una mica abans, no? Me n'adono que estic mirant una dona i no l'estic mirant com l'hauria de mirar, no? Sinó que estic mirant perquè m'agrada, perquè... i la miro d'una manera que sé que no ho haig de fer, no? I això és una de les coses que més em costa, em costa molt. Però, bueno, el primer tema és adonar-te'n i llavors cada cop intento fer-ho menys, no? Però és difícil, això.
Home, jo, a part d'això que has dit, també és veritat a vegades utilitzar potser la psicologia per aconseguir coses en el teu benefici, no? O, vull dir, manipular psicològicament l'altra persona, subtilment, doncs això és una cosa que has de ser molt conscient per adonar-te'n que ho estàs fent, no? I com abans precisament tu has dit, és constant, no? Ja baixes la guàrdia i tornes i dius, ostres, que ho estic fent novament, no? Això és una part complexa perquè el problema principal és adonar-te'n, no? El moment en què estàs utilitzant aquest privilegi de poder manipular psicològicament una altra persona, no? En subtileses concretes i quotidianes.
Doncs a mi el tema del llenguatge sexista em costa moltíssim, perquè sempre estic, sobretot amb els insults i amb les expressions així més quotidianes, em costa molt, sempre em costa. Després el tema bèl·lic també. El tema bèl·lic, suposo per la meva socialització a la infància amb el Rambo, el Rocky, l'Arnold Schwarzenegger i tota aquesta colla, el Chuck Norris i tots aquests, que eren els meus referents, em costa molt, no? Perquè aquesta part bèl·lica de la lluita, de la guerra, del camuflatge, de tot això, no? Tota aquesta visió de la vida com una lluita o com una guerra, una guerrilla, doncs és veritat que em costa, no? També estaria relacionat amb el que deia el Marcos de gestionar l'agressivitat. Sí que és veritat que som molt conscient i aquí s'han de fer exercicis pràcticament diaris o setmanals de canalitzar aquesta energia, no? Aquesta agressivitat. L'escriptura és un bon exercici, jo ho recomano, la música també, evidentment, i tot el que és ballar, esport, arts marcials, és a dir, intentar buscar vies de canalització, perquè si no és veritat que notes com el got es va omplint, no? Sí. Ràpidament de ira i de malestar. Jo crec que serien aquestes.
Vale, doncs ara una fàcil i dolça per acabar. Us torno la pregunta. Com us veu iniciar vosaltres en el feminisme?
Bueno.
Jo, mira, com que esteu allà... Jo, ser conscient, si vols que et digui la veritat, fa poc, fa 3 o 4 anys, bueno, des que conec el Rubén, però jo, clar, jo he viscut a la meva, sempre m'he identificat molt amb la meva mare, val? A casa, i sempre he sentit un sentiment de justícia, i clar, jo veia en la meva mare certa injustícia, no?, cap a la meva mare, i al principi va ser així, o sigui, en aquell moment, però després el feminisme, doncs, bueno, coneixent per exemple el Rubén, després ja amb Aliats també, i així més concretament va ser en aquest moment.
Jo va ser, bueno, ja ho sabeu, jo vaig veure el feminisme en una, després d'una xerrada del Rubén a Horta, va fer una xerrada a taller en la que va parlar de l'amor romàntic, en la que va parlar del que és el masclisme, no? I em va obrir els ulls totalment, vaig quedar parat, aturat, vaig al·lucinar molt, no? I va ser quan va sorgir la idea de fer Aliats, que no sé si abans, em sembla que has dit que tu no, que et costava que els altres, no? Que els altres fessin que siguem feministes, doncs mira, ho has aconseguit amb el Marcos, ho has aconseguit amb mi també, i va ser en aquest moment, no? I després doncs, comences a llegir, gràcies a Aliats que, doncs, i al Rubén, en concret, que tenim, bueno, ens proposem textos, bueno, i comencem a pel·lícules, etc. I arran d'això vaig, o sigui, que fa poquíssim, ja fa menys que el Marcos. Fa un parell d'anys o tres, no sé ja quants fa que estem com aliats, però un parell d'anys, com molt, dos anys i alguna
cosa. Amb això que has dit, Marcos, jo m'hi sento molt identificat, no?, de veure sempre actituds a casa cap a la meva mare i això, i potser no ser-ne conscient, però veure que alguna cosa fallava, no? Llavors, ja de més gran, suposo que entrant una mica, abans n'hem parlat, del, bueno, com que sóc d'esquerres, doncs també he de ser feminista, no? Una mica com ensenyéssim el postureo, però després comences a formar-te, comences a conèixer persones que t'expliquen una mica realment què és el feminisme i què vol dir i què ha d'implicar, i així, però suposo que això que ha dit Marcos jo no hi he pensat, però és veritat, vas veient coses de petit que no saps per què, però no t'agraden, i que després quan ho poses en context teòric, dius, ostres, vale, és que és això. I llavors t'il·lumines de cop, no? Veus com una gran llum allà que et permet tirar, seguir.
Doncs jo va ser fa 14 anys, quan vaig començar...
Això és peligria,
Ja soc pureta.
Seguro.
Fa 14 anys, quan vaig començar a treballar acompanyant dones que patien violència masclista, jo tenia tota una bateria de prejudicis i tòpics, evidentment, i al veure aquesta violència tan forta que els homes exercien contra les dones i escoltar el testimoni i absorbir el dolor d'aquestes dones en aquelles entrevistes terapèutiques, em va canviar profundament. Després he tirat més enrere encara, vaig tenir sort, i això, així us ho dic, de la meva mare i el meu pare. És a dir, sí que he vist actituds feministes en el meu pare des de ben petit, i això em va... Després ho he pogut encaixar, no? He pogut donar-li un significat. Clar, inicialment no, no? Però jo us dic, a través del dolor de les dones supervivents a la violència masclista, a mi això em va fer canviar, em va fer entrar en contacte amb el feminisme per comprendre tot això, i després gràcies a les meves companyes i amigues feministes que m'han obert els ulls, m'han fotut una canya tremenda, tremenda, i encara me la foten de tant en tant perquè no em descol·loqui, i jo agraït, i va ser així.
Jo haig de dir que la meva mare, sense saber-ho, és una gran feminista, i per altra banda jo dic personalment que a mi el feminisme m'està canviant la vida. Val? Crec que als homes els diria que el feminisme ens farà lliures.
Hi ha una frase que diuen moltes companyes, que és molt, molt famosa, que és: el feminisme me jodió la vida, no? Tu estaves bé abans, estaves bé, tot tenia sentit, no eres agredida, no passava res. Hi havia coses que no et quadraven, però, i de cop i volta, feminisme. Totes les ulleres liles, ja no te les pots treure. I realment costa, i és dur emocionalment, trobar-se amb totes aquelles agressions que abans eren invisibles, aquelles manipulacions que després interpretes d'una altra manera... És dur, el feminisme me jodió la vida, no? Potser per vosaltres també és diferent.
És curiós, jo crec que sí. A nosaltres ens ha obert portes, no?, i finestres, i una nova manera de mirar cap al món, i aquesta mirada creiem que ha de ser responsable, no? Ha de ser profundament responsable. Bé, doncs, si us sembla bé, fem l'agenda.
Fem ja l'agenda o fem un intercanvi musical, o ja no tindrem de... com anem de temps, per fer una mica més...
Jo mirant el rellotge que tinc aquí davant,
Pues tirant pel dret.
Fem, vale. Fem una mica d'agenda.
Vale.
Repassem. El 27 de febrer, al Casal Noi Baliarda, a les 11 del matí hi ha un taller de construcció de masculinitats, vale, que organitza RAN. I el 4 de març, a l'Ateneu Octubre, a les 8 del vespre hi ha la xerrada, però prèviament hi ha un taller per a dones sobre autodefensa feminista, i després del taller sí que s'obre una xerrada mixta, per si voleu. I evidentment el 8 de març, doncs, hi haurà la gran manifestació, pels drets i la llibertat de les dones. Ara em sembla que donem pas al Pau amb les recomanacions.
Sí, hem fet un parell de recomanacions per als i les nostres oients. Una pel·lícula, començarem amb un parell de pel·lícules que suposo que hi ha una que ja l'heu vist, si no la podeu trobar segurament en molts llocs, que seria Billy Elliot, una gran pel·lícula. Hi ha una altra pel·lícula que no sé si encara està en cartellera, jo la vaig anar a veure fa poc, que seria Sufragistes, molt recomanable, molt i molt recomanable, l'he vist i em va encantar. També tenim un parell de documentals, Zuloac i Tomar el escenario, de Elena Diodate.
Aquestes dues van molt orientat al món de la música, sobretot el segon, Tomar el escenario està molt bé, molt bé, i Zuloac, bueno, és una mica, està fet pel Fermín Muguruza, però bueno, està... explica una mica la història d'un grup de dones i al voltant del documental del grup doncs parlen bastant dones del món de la música en el País Basc.
Bueno, després música, no? Ja parlant de música, farem unes recomanacions a part de les que hem pogut escoltar avui, com La Otra o Vita. Tenim a Rebecca Lane i a la hip-hopera de Guatemala.
Bueno, és ella.
Perdó, és que no la coneixia. Em disculpo. I després, alguns mitjans, no? on podem seguir formant-nos. Ràdio Fúcsia, per exemple. Sangre Fúcsia és un programa de ràdio que va néixer en el 15M i que es emet a través d'Agora Sol Ràdio. Cada divendres, les seves creadores es reuneixen a les instal·lacions d'Escalera Caracola per fer programes monogràfics sobre música, cultura pop, activismes o cinema, sempre amb el feminisme com a columna vertebral de tots ells.
I això és un guaita, eh? Això que està mal escrit. Que és un programa que vaig trobar a Ràdio 3, que està molt bé.
Explica'l tu.
Perdona, eh? És no, que, clar, perquè al principi, aquí, clar, és que això va amb guió, va amb paper i, clar... Perdoneu, eh? I és que ho vaig descobrir l'altre dia i és com un petit espai, crec, de Ràdio 3, que es diu La Processadora, i és tot vinculat a coses que fan les dones amb perspectiva de gènere i molt, molt, molt interessant.
Em deixeu afegir una recomanació?
I tant.
Hi ha una sèrie, que és de Netflix, per cert, que es diu Masters of None. La sèrie en si està bé, és normaleta, però el capítol número 7 es poden mirar de manera independent, pretén donar una mirada sobre els privilegis masculins i sobre com les dones viuen situacions diferents, inclús dins la parella, amb amics, caminant pel carrer... Jo la recomano moltíssim. És el capítol 7 de Masters of None.
Moltes gràcies, Lídia. I ara donem peu al Jordi per el tema de les conclusions o frases destacades.
Sí, mira, destaco una frase que és gairebé un aforisme, que és neutralitat és complicitat, que ha sortit durant l'entrevista. Després, una idea bàsica, que és la de hem de perdre la por als conflictes, i em quedo també amb una idea, un concepte, que és el de conyocràcia, que és el de fer el que us surti del cony, no?
L'altre dia publicava la te cony o te...
La te conyo.
Te conyo. Genial. Molt.
Moltíssimes gràcies a la Lídia per passar aquí una estona aquest diumenge a la tarda, que és un dia de descans i un dia d'autocura, i has vingut aquí amb els passats dels Aliats del Feminisme a fer el primer programa de Ràdio Aliada. De veritat t'agraïm de tot cor, Lídia.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
I no sé, tanquem amb una altra cançó que ens comentaves abans de les noies aquestes de Mèxic.
Les Hijas de la Violència, que és un col·lectiu mexicà que s'organitza contra l'assetjament al carrer, que a Mèxic que és una problemàtica bastant extrema. Elles reaccionen disparant-los amb una pistola de confeti i cantant-los la seva cançó sexista punk.